Eixample Esports amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us parla en aquesta 45a edició, la 29a d'aquesta segona temporada aquí a casa nostra a Eixample Barcelona Ràdio. 45a edició, 29a, penúltima d'aquesta segona temporada. Ens tocaria acabar la setmana vinent aquesta segona temporada, però ja ho explicarem després, si ens en recordem i ho apuntem, serem fora de vacances, però d'aquí dues setmanes, després us emplaçarem la data exacta, tornarem per fer l'últim programa d'aquesta segona temporada en vistes ja a la tercera. Per si algú s'ha perdut, per si és el primer cop que ens escolteu, sigueu benvingudes i benvinguts a l'Eixample Esports, l'espai radiofònic i esportiu d'aquí, de casa nostra, d'Eixample Barcelona Ràdio, on com cada setmana repassem el bo i millor dels equips de l'Eixample. En aquest cas parlarem dels poquets partits que ens queden encara en joc en aquest tram final de temporada, del que va passar aquest passat cap de setmana de l'1 i 2 de juny del 2024. Un cap de setmana marcat, entre altres coses, també per la 15a Champions del Real Madrid. Déu-n'hi-do, el dilluns també presenten a Mbappé, i a mitja setmana arribem nosaltres aquí a l'Eixample Esports per explicar-vos el bo i millor del futbol del nostre districte, que també hi passen coses i molt interessants i de molta importància per nosaltres. Com cada setmana parlarem dels dos equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. Aquests segons ja van acabar la temporada, després ho repassem, fem uns petits apunts extres, i com sempre a la part del futbol base farem unes pinzellades de les dues entitats del nostre districte que no tenen futbol amateur però sí futbol base, és a dir que parlarem del juvenil A, tant del Club Futbol Don Bosco com de la Unió Barcelonista Catalunya. Tot això en una edició on, com dèiem, hem tingut menys coses en joc de les esperades, i la veritat, amigues i amics, és que us he de dir que esperem acabar en més alt l'edició d'aquí dues setmanes, la última de la temporada, perquè aquesta penúltima edició no ens deixa en línies generals un bon regust de boca. Anirem accelerant al llarg del programa amb vertigen, amb vèrtigo, com aquest D2 que sona una setmana més aquí a l'Eixample Esports per obrir aquest capítol, aquest programa, però el vertigen no ens va acompanyar aquest cap de setmana en línia general pel que fa als resultats. Dels tres equips que repassem cada setmana que segueixen en competició, el bagatge en aquest cas ha estat negatiu, dues derrotes, només una victòria, però atenció, perquè la part positiva és que una d'aquestes derrotes, com veurem després, podria ser no tan negativa, ja que la propera jornada serà decisiva per poder, ja anem fent aquí una mica d'espoiler, per poder certificar una permanència. Com dèiem, dos derrotes, una victòria, anem a posar ordre, anem a posar llum a aquestes fredes dades, començant el nostre anàlisi, com cada setmana, i és una de les competicions que segueix encara en joc, de fet la única del futbol amateur. Comencem l'anàlisi per la segona catalana, anem cap al grup 2, on en aquesta passada 33a jornada, la penúltima de competició, ho dèiem la setmana passada, era una autèntica final davant d'un rival directe, i els de Òscar Bonin van caure fora de casa. Notícia molt negativa, però la part positiva, com avançàvem fa només uns segons en aquell petit spoiler, és que els de Groc, els groguets, segueixen depenent d'ells mateixos per certificar la permanència a segona catalana, després de pujar la temporada passada, depenen d'ells mateixos per assegurar la permanència. Després expliquem què hauria de passar per fer-ho. Pel que fa a l'anàlisi del partit, un partit on tot i el que hi havia en joc encara va haver-hi bastant d'ordre i bastant de bon comportament, ja que s'hi van veure 6 targetes grogues, ens esperàvem potser per la intensitat que ens siguessin més, fora bo que sempre fos així, en aquest cas 6, 4 pel Club Atlético Iberia, el conjunt local, 2 per part de la penya barcelonista Anguera. Ja estàvem fent ja l'anàlisi sense haver explicat el resultat, avançàvem que ha sigut una derrota, i ara sí que anem a anunciar-lo. En aquesta penúltima jornada, la 33ª, resultat final, Club Atlético Iberia 2, Penya Barcelonista Anguera 0, derrota, com dèiem, del conjunt dirigit per Òscar Bonin, davant d'un rival directe que arribava, ja ho avançàvem la setmana passada, molt bé en aquest partit. Si encara té opcions de permanència és gràcies al seu tram final increïble de temporada que estan fent els del Club Atlético Iberia. De fet, porten 7 jornades consecutives sumant i d'aquestes 6 en són victòries. De fet, ara mateix són un dels equips, per no dir el que més, en bona dinàmica de la categoria. Encadenen 5 victòries consecutives i el que és pitjor, entre cometes, es juguen la possibilitat de permanència a l'última jornada al camp del Penya Barcelonista Barquino, que si bé per possibilitats de gol a veraix no estem segurs de si tindria ja la permanència garantida, però el conjunt penyístic barcelonístic jo crec que es plantarà al camp també amb ganes d'assegurar les coses. Per tant, veurem com li va aquesta última jornada a l'Atlético Iberia, però abans, avui estem una mica dispersos, anem obrint carpetes sense tancar les anteriors. Tornem en aquest anàlisi d'aquest 2-0 on va caure el conjunt groguet fora de casa al camp del Club Atlético Iberia per explicar com va anar el partit. Doncs ràpidament ja no pintaven bé les coses per als homes d'Òscar Bonin, ja que ben aviat al minut 2 Antonio Muné marcaria el primer per als locals, un 1-0, aquest resultat amb el que s'arribaria al descans. A la segona part ho intentaria també la Penya Anguera, tindria les seves opcions, però malauradament al minut 67, superada ja l'hora de joc, Lluís Albiol marcaria el segon per a un conjunt local que s'acabaria emportant el partit, com hem dit, amb resultat de Club Atlético Iberia 2, Penya Barcelonista Anguera 0. Estàvem fent abans els números, ja tenim Club Atlético Iberia que està en molt bona dinàmica i ara veurem què hauria de fer el conjunt groguet, la matera de la Penya Barcelonista Anguera, per, després d'haver assolit aquesta temporada la segona catalana, mantenir-la en aquesta última jornada frenètica. Abans, però, volem fer un apunt també d'aquest partit, i és que un dels jugadors que hi va participar, com és el dorsal número 6, Rubén Sonseca, es retira, penja les botes després d'anys de molt bona feina, de molts bons partits a l'entitat groguet. Així doncs, Rubén Sonseca, el capità de la matera de la Penya Barcelonista Anguera, va jugar, de fet, la setmana vinent no hi podrà ser en aquest partit tan decisiu sobre el terreny de joc, va jugar aquest passat cap de setmana el seu últim partit amb el primer equip de la samarreta grogueta, i tal com anuncia el propi jugador a través de xarxes socials, ara comença una nova etapa per ell als veterans del club. Per tant, li desitgem moltíssima sort, com també a l'última jornada en aquest amateur, que ara analitzarem quina és la seva situació. Un jugador, un Rubén Sonseca, el capità, que penjant les botes recordava la seva etapa, els millors moments a través de les xarxes socials oficials del club, els millors moments de la seva estada a Can Penya Anguera, entre d'altres els dos ascensos, el de quarta a tercera catalana i l'ascens aconseguit la temporada passada de tercera fins a aquesta segona catalana, que no volen perdre per a res del món. Ara mateix la situació d'aquest amateur de la Penya Barcelonista Anguera és la següent: ha caigut dues posicions respecte a la jornada passada, de la desena fins a la dotzena, i ara és dotzè classificat amb 42 punts. Situació complicada, límit, i no han acompanyat els resultats darrerament. En les darreres 5 jornades només s'ha pogut aconseguir una victòria, i la setmana que ve depèn d'ell mateix per salvar la categoria. A l'última jornada rebrà a casa, per tant l'escola INEF ha de ser un autèntic fortí, com si s'estés jugant a la mateixa escola industrial. S'ha de sentir com a casa el conjunt groguet, ja que juga davant d'un Club Deportiu Malgrat que, com ara veurem, ja és equip descendit. Per tant, l'escenari límit però idoni. Es juga defensant la permanència depenent d'ell mateix i davant d'un equip ja descendit. Per tant, no va a la bada, però si fan els deures els dos Carbonin, salvaran la categoria en aquesta segona catalana. Com dèiem, són 12ens amb 42 punts, i això significa que ara mateix tenen 6 equips per darrere, és a dir, són 7ens per la cua. Recordem que de tots els grups baixen els 5 últims classificats I ara mateix el 14è, el 5è per la cua, el primer equip que baixaria és el Club Atlético Iberia, justament aquest equip tan en forma que ha guanyat els de l'Eixample aquest passat cap de setmana i que dèiem que és, sens dubte, un dels equips més en forma. Atlético Iberia, 41 punts, un punt menys només que els de l'Eixample. Per tant, és aquest equip i si guanyés la setmana que ve i no fes els deures la Penyanguera, podria fer descendir a última hora, a últimes de canvi, al nostre representant. Esperem que no sigui així. El Club Atlético Iberia, com dèiem, juga l'últim partit fora de casa, això sí, al camp de la penya barcelonista Barquino, mentre, com ja hem dit, la Penyanguera rebrà a casa a un club deportiu malgrat, que és tercer per la cua amb 37 punts, ja no li donen els números, ja no li donen la calculadora, és equip ja descendit, igual que la Unió Deportiva Molinos, l'Atlètic Sant Pol i des de fa unes jornades ja la Unió Esportiva Vilassar de Mar. Bé, però és que també s'estarà jugant aquest possible descens, la Unió Deportiva Molletense i fins i tot la Unió Deportiva Cirera, el Club Futbol Les Franqueses. Per tant, veiem que tenim 5 equips implicats per a una plaça de descens en aquest possible descens a l'última jornada. I dos equips més, justament el Penya Barcelonista Barquino i el Cabrils, tenen 44 punts, 3 més que el Club Atlético Iberia, 3 més que el que marca el descens. Per tant, no badaran, segurament ells ja tindran els números més que fets i assegurats. No tenim, malauradament, aquestes informacions per certificar si aquests dos equips entren a la lluita o no, o ja estan salvats, però, si més no, si no estan salvats hauran de remar, ja que no seria el primer cop que veiem un descens per casuístiques d'enfrentaments directes o per gol a veraix general, com també el particular, com acabem d'esmentar. Abans de passar a repassar el que ha sigut la tercera catalana aquesta temporada per als equips de l'Eixample, ja han fet els anàlisis les anteriors edicions mentre estaven en joc, farem uns quants apunts ara per tancar una mica això a expenses de l'últim programa. Abans, però, com dèiem, repassem els resultats d'aquesta jornada 33, la penúltima del grup 2 de segona catalana. Club Futbol Les Franqueses 4, Unió Esportiva Vilassar de Mar B 1, Unió Deportiva Molletense 3, Club Futbol Singuerlín 2, Club Deportiu Malgrat 2, Unió Deportiva Molinos 3, Club Futbol Ametlla Vallès 0, Penya Barcelonista Barquino 1, Club Deportiu Masnou 3, Atlètic Sant Pol 1, Club Esportiu Canyelles 3, Martorelles 6, déu-n'hi-do, Premià Club Esportiu 1, Unió Deportiva Cirera 0 i per últim l'empat a 1 entre el Club Futbol Racing Vallbona i el Club Esportiu Cabrils. Deixeu-me recordar, com ja vam dir la setmana passada, i felicitar al Club Futbol Singuerlín, que amb 70 punts, 7 de avantatge respecte al segon, és ja des de la setmana passada campió d'aquest grup de segona catalana i nou equip de primera catalana, mentre que ja tenen també la seva condició d'equips de playoff d'ascens assegurada, com a segon classificat el Racing Vallbona i com a tercer el Club Deportiu Masnou. Ara sí, anem cap a la tercera catalana, anem al grup 9, no canviem els nostres colors, seguim amb la samarreta grogueta de la penya barcelonista Anguera, però en aquest cas per repassar novament què va passar en aquest grup 9 de tercera catalana, on entre d'altres hi participa l'amateur B de la penya barcelonista Anguera B. Doncs recordem que va quedar 11è classificat, 6è per la cua, baixaven els 4 darrers en el cas d'aquest grup, per tant van salvar la categoria, recordem, a falta d'un parell o 3, si mal no recordo, de jornades per al final de la competició. El conjunt dirigit pel tècnic Groguet, en aquest cas per Ivan Parra, va aconseguir la permanència, com acabem de dir, i ho va fer amb 33 punts en 11a posició, i això significa 4 més que el descens, que va quedar marcat amb 29 punts pel Futbol Club Martinenc B i per un dels nostres equips que ara també repassarem. Doncs 4 punts de marge respecte al descens, 11a posició, en 30 jornades, 9 victòries, 6 empats i fins a 15 derrotes. El que és el mateix, va perdre malauradament el nostre representant la meitat dels partits que van disputar, i tot plegat amb un gol a veraix que va acabar sent desfavorable, amb un bagatge de fins a menys 12 gols, 45 gols a favor, menys 13 volíem dir, 45 gols a favor, 58 gols en contra. I pel que fa a les sensacions al llarg de la temporada, doncs va començar molt bé aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera la temporada. Tant és així que recordem que a finals d'octubre, quan s'havien transcorregut 7 jornades, només havia perdut un partit a casa davant del Club Esportiu Sant Ignasi. Havia aconseguit en les primeres 7 jornades 4 victòries, 2 empats i només una derrota. Tot pintava molt bé, però aquí en aquest tram de temporada va arribar una mica la incertesa, ja que els resultats no van acompanyar i no va ser fins l'any 9, fins al 13 de gener, a la jornada 14, on es va aconseguir una nova victòria, és a dir, que es van encadenar fins a 7 jornades seguides sense guanyar. Aquí es va revertir una mica la cosa, amb 3 resultats positius de forma consecutiva, però, amigues i amics, la segona volta no va ser tan positiva ni molt menys com la primera, i això va fer que el conjunt groguet anés perdent posicions, el conjunt d'Ivan Parra, a la classificació. Com dèiem, la segona volta no va ser tan profitosa, ja que de 15 partits disputats només es van poder aconseguir 4 victòries i un empat, la resta de 10 partits derrotes. Per tant, aquesta segona volta no tan positiva explica una mica que aquest conjunt groguet, l'amateur B de la penya barcelonista Anguera, hagués d'aconseguir lluitar la permanència fins a les pràcticament darreres jornades. Seguim al mateix grup, 9 de tercera catalana, però ara sí que canviem la nostra samarreta, els nostres colors, passem als blanc i negres per parlar del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample. Ho patíem fa 2 setmanes, aquest descens, malauradament, de l'Esquerra de l'Eixample, que una temporada després del seu ascens, malauradament, torna cap a la quarta catalana i arribava amb opcions de permanència fins a l'última jornada, però els resultats no van acompanyar. Aquest empat a 1 al camp del Martinenc i la resta de resultats en altres camps i grups el van acabar condenant, deixant-lo tercer per la cua, 14 classificat, amb 29 punts en 30 partits disputats, 8 victòries, 5 empats i 17 derrotes, és a dir, més de la meitat dels partits disputats, malauradament, perduts i també, evidentment, amb un gol average general força desfavorable, menys 18 gols. 32 gols a favor i fins a 50 gols encaixats. Pel que fa a la temporada, ens ho deia Carlos Encabó als micròfons de l'Eixample Esports fa unes setmanes. Els va penalitzar moltíssim aquesta segona volta. Fins al tram final no van aixecar el rumb els de l'Eixample i això va acabar provocant aquest descens, aquest retorn a la quarta catalana, i això que havien començat pels de l'Eixample. Les primeres edicions, recordem, que estàvem molt contents del rendiment que estaven oferint els nostres equips. De fet, aquest amateur de l'Esquerra de l'Eixample, que ha acabat baixant, en les 5 primeres jornades va guanyar 3 partits. I això és molt dir, ja que hem dit que en tota la temporada en va guanyar 8. Per tant, havien començat molt bé els de l'Eixample, però a la 6a jornada, quan van caure a casa davant del CP Sarrià, es van començar a torçar les coses. Tant és així, com ens explicava Carlos Encabó, que van estar 12 jornades seguides sense conèixer la victòria i amb molt poc bagatge de per mig, ja que d'aquests 12 partits només es van sumar 2 empats, la resta tot derrotes. Des de llavors es va intentar millorar la situació i es va fer. En les darreres 11 jornades es van aconseguir fins a 5 victòries i 2 empats, la resta 4 derrotes. Per tant, bagatge positiu, però els rivals també van anar fent la seva feina i no va poder ser. Fins a l'última jornada es va lluitar, va acabar descendint a quarta catalana, va tornar a la quarta categoria aquest amateur A de l'Esquerra de l'Eixample. Pel que fa a l'amateur B, viatgem fins al grup 10 de tercera catalana per recordar que va fer una temporada força positiva, força destacable. Va aconseguir la permanència també amb unes jornades de marge i va acabar la temporada a mitja taula, podríem dir, en 9a posició amb 37 punts. Bona temporada per al conjunt dirigit per José María Soldevila. 37 punts, 9è classificat en 30 jornades. Com ja hem dit en alguna ocasió, resultats força equilibrats. 9 victòries, 10 empats, déu-n'hi-do, 10 empats, això costa de veure, i fins a 11 derrotes. Tot i això, la victòria per acabar amb bon sabor de boca, de fet, van acabar la temporada amb 2 victòries i un empat, 3 jornades seguides sumant, i sobretot el bon regust el va donar la victòria per 1-5 al camp del Lloreda, al camp del líder, del campió, que recordem ho va guanyar amb 69 punts de Lliga i és nou equip de segona catalana, el Lloreda, un Lloreda que ja era campió, festa major, estaven una mica ressacosos, podríem dir entre cometes, però és molt destacable, ja que el conjunt de l'Eixample, si no em fallen els càlculs i si no recordo malament, va ser l'únic capaç de guanyar al camp del campió en tota la temporada, i això va fer aquesta golejada per 1-5 al camp del nou equip del Lloreda de segona catalana, que el bagatge general de gols acabés sent positiu, 50 gols a favor i 47 gols en contra, per tant més 3 al gol general, al comptatge general de gols, al gol average, anem dient. Gol average és quan és davant d'un rival, com dèiem, 50 gols a favor i 47 en contra, novena posició. Finalment, el marge respecte del descens va ser de fins pràcticament 20 punts. La Salut Peregol va baixar de categoria amb 19 punts, 37 són els que va aconseguir aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample. Un conjunt que va tenir al llarg de la temporada moments millors i pitjors, especialment bona dinàmica al tram intermig, inicial intermig de la temporada, on des de la jornada 4 fins la 9 no va fallar el conjunt de l'Eixample, amb 4 victòries i 2 empats. Per contra, al tram final de temporada l'equip es va deixar anar una mica i els números de la segona volta van fer que per la part alta no poguessin lluitar per alguna cosa més, ja que en tota la segona volta, en els 15 darrers partits de competició, només van poder aconseguir 3 victòries, quan a la primera volta se n'havien aconseguit un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, fins a 6 victòries per 3 a la segona volta, molts empats, com ja hem dit abans, pel camí, i especialment unes quantes derrotes en aquest tram final de temporada, fins a 7 derrotes en pràcticament les darreres 10 jornades. Van condemnar també una mica els de l'Eixample, van salvar la categoria, però no van poder aspirar a alguna coseta més com els hagués possiblement agradat. Aquí tanquem el que és l'anàlisi del futbol amateur pel que fa en aquesta edició i anem cap al futbol base, anem cap a la juvenil, segona divisió, grup 20, on hem d'explicar una notícia molt trista, molt dolenta, però abans en comencem per una positiva, i és la de la Unió Barcelonista Catalònia, ja que el juvenil A del conjunt de la Franja Blaugrana en aquesta jornada 30, la última jornada de competició, va acabar la temporada amb victòria, amb bon gust de boca, davant d'un rival que justament ha acabat just per sobre a la classificació respecte als de la Franja Blaugrana. Gran victòria a casa per tancar la temporada a l'Escola Industrial. Resultat final: Unió Barcelonista Catalònia 4, Club Atlético Hospitalense B 2. Un partit que va estar força dominat pràcticament en tot moment, ara veurem en un tram que no, pels de l'Eixample, i es van avançar ben aviat al marcador, ja que al minut 4 Marcos Gómez avançaria als de l'Eixample, i no seria aquest l'únic gol que es va veure a la primera part, ja que 6 minuts per al descans, al minut 39, Daniel Acenya posaria el 2-0 al marcador, ara sí amb el que s'arribaria al descans. Els jugadors tornarien de vestuaris i ho farien una mica ensopits els de l'Eixample, ja que amb només 5 minuts, el 50 al 54, l'Atlètic Hospitalense B marcaria 2 gols, obres d'Agustín Tanarro i Joan Gil. Per tant, en qüestió de 10 minuts de la represa, un 2-0 es convertiria en un 2-2. Però en aquest moment, César Tomàs Ribas, va esperonar els seus jugadors, tenien ganes d'acabar en bon regús la temporada, i així ho van fer, ja que al minut 75, un habitual, Martín Castilla marcaria el 3-2, i 12 minuts després, a 3 per al final, Giuseppe Giacobbe acabaria marcant el quart i definitiu, que deixaria un resultat d'una victòria molt bona per als de l'Eixample per 4-2. Parlàvem d'aquest últim golejador, de Giuseppe Giacobbe, que justament seria expulsat també als minuts finals, i aquesta és una de les males notícies d'aquest partit. Bon regust pel que fa al resultat, però mal regust pel que fa a les accions, diguem, temeràries. Es van veure moltes targetes, joc molt brusc el que es va veure a l'Escola Industrial. Es van veure fins a 7 targetes al llarg del partit, que dius, Jordi, no en són tantes. El problema, amigues i amics, és que 3 d'elles van ser vermelles. Una vermella directa al 80 per als jugadors visitants i una expulsió al 89 per doble groga també per a l'Atlètic Hospitalense per part local, com ja ho hem dit. Poc després volíem dir de marcar el seu gol, Giuseppe Giacobbe a 5 minuts, però al final seria expulsat també. Per tant, 3 expulsions, una per als de l'Eixample, 2 per al conjunt de l'Hospitalet. Llàstima, llàstima que tinguem que parlar d'aquestes coses a l'Eixample Esports. Com ja avançàvem la setmana passada, malgrat aquest resultat, no canvia la posició final a la taula per als de la Franja Blaugrana, un juvenil de la Unió Barcelonista Catalunya que acabarà la temporada quart per la cua, 12 classificat, amb 23 punts en 28 jornades, 7 victòries, 2 empats i 19 derrotes, amb uns números força negatius pel que fa als gols també, 53 gols a favor i fins a 108 gols encaixats. Ja veiem xifres més grosses en aquestes categories, xifres més de formació juvenil, l'última etapa, recordem-ho, del futbol base. La bona notícia que explicàvem avui pel que fa al futbol base és aquesta. Després anirem al futbol sala, per cert, que abans a la part inicial del programa no ho hem dit, ens hem despistat perquè ja han acabat la temporada, però tenim una gran notícia per a donar per a una de les nostres representants. De fet, és la millor notícia que donarem avui, us diria, i se'ns ha oblidat posar-la als titulars. Bé, sí que hem dit que explicaríem una molt bona notícia, sí que ho hem dit, si mal no recordo. En qualsevol cas, abans de canviar la gespa pel parquet i anar amb el club futbol sala Eixample, quan canviem també de sintonia, hem d'explicar les males sensacions, en aquest cas la mala notícia que ens arriba per part del Don Bosco. Mira que ho celebràvem, la gran temporada que estàvem fent els blanc i vermells, però finalment van caure a l'última jornada, i això és notícia perquè recordem que estàvem fent una temporada immaculada. De fet, a la segona volta, en 15 partits, 14 victòries, en 15 partits no, ara rectifiquem, en 15 partits, ho dèiem bé, 14 victòries i només aquesta última derrota, malauradament, va caure el Don Bosco a casa davant la Fundació Futbol Badalona B, i això va fer que perdés una plaça, com veurem ara després, a la classificació. Club Futbol Don Bosco a 0, Fundació Futbol Badalona B 3, i ens lamentem per aquest resultat, ja que amb això finalment el Don Bosco ha acabat tercer classificat amb 70 punts, a 5 del líder, el Can Buixeres B, que no va fallar, com ara veurem, i només a un puntet del Fundació Futbol Badalona B, que va avançar els de l'Eixample aquesta darrera jornada. Per tant, malauradament es queden sense títol els jugadors del Don Bosco, es queden sense ascens, per això no d'embrutar la seva gran temporada, 28 partits, 23 victòries, un empat i només 4 derrotes, 122 gols a favor, només 30 gols en contra, un dels equips, de fet el segon equip menys golejat de la categoria, només superat justament per la Fundació Futbol Badalona B. Un partit, però, que hem de dir que estava condicionat, ja que saltaven al terreny de joc sabent que al matí havia guanyat el Can Buixeres B el seu partit i que, per tant, ja no tenien cap opció de títol ni d'ascens. Això es va notar per al juvenil del Don Bosco, va aguantar la primera part, però la segona van caure els gols al 52, al 66 i al 89, amb doblet destacat de Pablo Ruiz, i aquest resultat va fer que els de l'Eixample, malauradament, després d'aquesta grandíssima temporada, no poguessin celebrar-ho amb un ascens i un títol. Tot i així, la nostra enhorabona en aquest conjunt dirigit tant per Ayrton Miguel Mantilla com Carlos Gómez, l'enhorabona a tots ells, a tot l'estaf, a tot el club, per aquesta gran temporada. I per acabar aquesta penúltima edició de la temporada de l'Eixample Esports, deixeu-me recordar ràpidament la gran notícia que tenim per donar-vos en aquest tram final. Abans, però, deixeu-me també, abans de passar al futbol sala, repassar els resultats del grup 20 d'aquesta jornada 30, la última celebrada la juvenil segona divisió. Club Futbol Bufalà B 3, Penya Barcelonista Barquino B 3, la victòria del líder, del campió, enhorabona, nou equip de primera divisió juvenil, el Can Buixeres B, que va guanyar fora de casa per 0-2 a la Fundació Acadèmica Hospitalet B. Més resultats: Diagonal Club Esportiu B 2, Escola de Futbol Premier Barcelona C 6, Escola Coiblanc Torrassa B 2, Unió Esportiva Sant Andreu E 4, i per últim el Fundació Esportiu Hospitalet Atlètic B 0, Fundació Privada Club Esportiu Júpiter B 3. Tot això en una jornada on va descansar l'última jornada l'Escola Esportiva Guineueta C. Ara sí, canviem la gespa pel parquet, anem cap al futbol sala per parlar del Club Futbol Sala Eixample. Recordem que els seus equips ja han finalitzat la temporada regular, per tant, Avui no parlarem de resultats, però sí d'una grandíssima notícia que ens arriba novament des de la base del Club Futbol Sala Eixample. I és que estem de celebració perquè per segona vegada la història negra i vermella, una eixamplina va vestir la samarreta de la selecció espanyola. Es tracta d'un habitual d'algunes de les nostres cròniques, de la Mila Pou, la portera del cadet femení, que ja hem parlat d'ella algunes vegades dels campionats que jugava amb la quadribarrada, amb la selecció catalana, doncs en aquest cas va formar part la setmana passada de la concentració de la selecció sub-15 femenina espanyola. Tot això gràcies a després de fer un gran campionat d'Espanya amb la quadribarrada, com dèiem fa un moment, fa només uns mesos. La jugadora eixamplina, la Mila Pou, va realitzar diversos entrenaments i un partit amistós, tot això en una convocatòria que es va allargar fins a 4 dies a Madrid. Així que enhorabona per la Mila, per tota la gent que treballa a la base del Club Futbol Sala Eixample, nou èxit a Eixample, i estem segurs que per ella va ser una grandíssima experiència. De moment, per avui ho deixem aquí. Finalitzem aquesta 45a edició de l'Eixample Esports, la penúltima, no sense abans recordar-vos que ens retrobem d'aquí dues setmanes. Abans, però, deixeu-me recordar-vos i agrair-vos si ens podeu seguir a través de les xarxes socials d'un servidor, via Instagram a @jordigallegas i via Twitter a @@jordigalla. Això d'una banda, i per l'altra recordar-vos que ens podeu escoltar cada setmana a través de la web d'Eixample Barcelona Ràdio en directe, i ho podeu fer els dimecres, dijous i divendres, i que en aquesta mateixa web de l'emissora, la web d'Eixample Barcelona Ràdio, a l'apartat de podcast, a l'apartat d'Eixample Esports, podeu recuperar tant aquest programa en mode podcast per escoltar-lo quan vulgueu, tant aquest programa com els 44 anteriors. Ara sí, tanquem aquesta 45a edició, no sense abans recordar-vos que la setmana vinent, per motius personals, un servidor marxa de vacances, de desconnectar uns dies que també ens ho mereixem, però tornarem a connectar l'altra setmana aquí, és a dir, que ens retrobem d'aquí dues setmanes, a partir del 19 de juny, per veure tant de bo, per explicar que ha aconseguit la permanència la matera de la penya barcelonista Anguera i per fer un repàs general del que està la temporada dels equips del nostre districte. Fins llavors, que passeu dues grandíssimes setmanes. Ens retrobem a partir del 19 de juny aquí a l'Eixample Esports, últim programa de la segona temporada. Pinta la cosa i és una gran notícia que tindrem tercera temporada amb un servidor també aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Ho explicarem i ho veurem. Fins llavors, que passeu uns grandíssims dies.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.